COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, t'estic parlant des de Lleida. Com sempre, ja saps que és un autèntic plaer que comparteixis amb mi aquests minuts darrere a COPE Lleida. Són les 12:20 minuts, comencem setmana dilluns 17 de novembre. Ja la segona meitat del mes de novembre. I tot i ser dilluns, i començar la setmana, jo, si vols, t'avanço doncs, una activitat que tindrà lloc el cap de setmana i que te la puc recomanar en primera persona, perquè jo l'he gaudit en més d'una ocasió, i és la Fira de l'Oli Verd de Maials. Tindrà lloc aquest dissabte i diumenge. Mira, per parlar-ne està amb nosaltres l'alcalde de Maials, el David Massot. David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Dic que la puc recomanar perquè l'he visitat unes quantes vegades i quasi bé et podria dir, David, i tu també, que l'he vist créixer, escolta, una trobada per veure com funciona, com d'on surt l'oli d'oliva verd de Maials a el que proposeu a hores d'ara amb aquesta fira, que és dos dies de parades, de no sé si de contactar amb la terra una altra vegada i de tornar a lloar l'oli d'oliva, que ja saps que fa molts anys va ser un producte que, bueno, se'l va qüestionar una mica.
No, la veritat és que la fira, com molt bé has dit tu, és per Maials, jo sempre ho dic, és com una segona festa major.
Sí.
Potser en plan comerç i en plan promoció econòmica del municipi del nostre oli, que és el producte estrella que tenim a la nostra terra, pot ser inclús més important que la festa major d'estiu, o va anar tant a tall per ell, com diríem aquí, però realment és un cap de setmana molt important per la gent de Maials.
Mm-hmm.
Vull dir, jo que amb una experiència d'alcalde, que porto bueno, uns 15 anys d'alcalde, i realment us ho puc assegurar que realment és així. És molta gent que és familiar, gent que viu fora del poble, amics d'aquestes familiars, molta gent que ja són els compradors habituals de l'oli de la nostra cooperativa de Verd de Maials, vull dir, doncs venen. Aquest cap de setmana és una cita fixa, podríem dir, al calendari de moltíssima gent.
Hi ha moltes coses a destacar, però per mi hi ha com dos punts. Un, la visita a la cooperativa. Per mi, anar a visitar la cooperativa, ja sé com es fa, ja ho he vist, però escolta, David, em fa una il·lusió de veure-ho una altra vegada cada any, com arriben les olives, que puguis entrar dins de la cooperativa i veguis tot el procés, com acaba sortint l'oli, com s'embotella ja directament i es preparen caixes per sortir. Per mi aquesta visita és innegociable, a més de que l'animeu a primera hora del matí amb un esmorzar popular.
Correcte, no, és molt important. A dos quarts de nou del matí comencen les esmorzes populars aquí a la cooperativa, els dos dies, tant dissabte com diumenge, i llavors la jornada de portes obertes, van fent visites guiades, i realment com que la cooperativa any rere any va modernitzant-se i va canviant, jo sempre diria una mica de color, perquè evidentment que l'agricultura és un sector que o avances o t'avança ell, no?
Sí.
I en aquest sentit, doncs aquí la cooperativa realment ja també, ja parlo com a part de veí de Maials, com a soci de la mateixa cooperativa, però realment és molt interessant doncs, tot el que estan fent en realitat per millorar doncs, les instal·lacions. Per exemple, l'any passat per ficar una màquina nova per triturar les olives, també amb l'últim sempre buscant la màxima efectivitat i que surti la màxima qualitat de l'oli, i realment és el que dius, Ricard, és un procés bonic de veure,
sí.
I realment, el que no l'ha vist mai, doncs és sobte de tot el que està veient. No?
Això ja ho sabeu, és arribar, aparcar i et pots apuntar a l'esmorzar popular o directament entrar a les instal·lacions de la cooperativa. I després ja, a partir de les 10 del matí, teniu l'obertura del recinte firal, que caminant està a 5 minuts, per tant, vull dir, no us cal tornar a tocar el cotxe, i també si us passegeu pels racons de Maials. I el recinte firal, doncs, molta gastronomia, David?
Sí, realment molta gastronomia, coses, jo sempre dic, intentem posar coses als estants, coses tant de quilòmetre zero, com podríem dir, de molta proximitat o del territori. També, si hi ha alguna cosa que no la tenim a l'àmbit lleidatà, doncs jo diria que ens ve del territori, si més no català, que trobo que és important, i productes de primeríssima qualitat i molts artesanals.
Mm-hmm.
Per tant, molts expositors d'aquesta repeteixen cada any, i realment, enguany, tot s'ha de dir que ja potser és l'any dels últims anys que hi ha hagut bastants canvis d'expositors, però bastants canvis vol dir la millor un 15% de canvis, 15-20%, que tampoc estan. Vull dir, és a dir, que els altres expositors que et dic, el 80-85% són fidels de cada any. Senyal, jo sempre dic que els hi va bé la promoció que estan fent a la fira i la ve i les ventes.
Claro. Bueno, com no podia ser d'una altra manera, també el dissabte al vespre tenim actuació musical, que jo sé que el David té debilitat pel tema de les actuacions musicals per pujar a l'escenari. A 11:15 a la sala de la Societat ja teniu el Pau de Pons. Bueno, al final és el que et deia, és diferents actes que acaben configurant un cap de setmana maco de veritat, a Maials. És la 28a Fira de l'Oli Verd de Maials. Busqueu a la web, perquè allí teniu tota la informació, maials.cat, perquè això s'ha de viure. Escolta, per tot el que estic veient, això és venir a aparcar i ja em passo tot el dia a Maials.
Sí, no, és que inclús hi ha molta gent que, com que hi ha activitats, hi ha tastos, hi ha maridatges, hi ha xerrades molt interessants. A veure, jo penso que és un cap de setmana, jo diria que començant ja divendres a la tarda, que hi ha una presentació d'un llibre que em penso que a nivell municipal i a nivell local triomfarà molt, que és un llibre que ha fet per nosaltres el Xavier de Pere la Marina, de Cal Pere la Marina, i és un llibre amb fotos dels llocs més emblemàtics de Maials, tant de llocs emblemàtics en quant a edificis, com a cases, com a estris que s'han anat trobant arqueològicament al llarg dels anys. Vull dir, un recull de coses molt maialenques que penso que a tothom agradaran i també serà un llibre que tindrà, que tindrà molt d'èxit. No?
David, per cert, abans d'acabar, com ha anat la temporada d'Olives?
Bé. Refereixo, suposo, al tema de l'oli, no?
Sí.
De la collita, no? Bueno, vam tenir una petita pedregada, però bueno, no afecta el que és en global de la cooperativa. Va ser una petita zona de Maials tirant cap a Serós, cap al terme Serós, i va ser una petita pedregada que es va fer ara fa un parell de setmanes, però res que repercuteixi ni als quilos d'oli, ni la quantitat de l'oli, ni res.
Molt bé.
Però pensàvem primer que havia estat més potent, però al final, va ser com una petita... A qui li va afectar va ser un petit, com un petit, podríem dir, atac a les seues finques, però en global, pues, la major part de gent, pues, la veritat, vull dir, podrà tot el client que compra oli a la cooperativa de Maials poden estar tranquils que hi haurà oli de sobres.
Molt bé, doncs, escolta, això ja és el record que us heu d'endur. Si aneu aquest cap de setmana a la Fira de l'Oli Verd de Maials, una de les coses que t'has d'endur és oli. No sé, amb ampolla, amb garrafa, com tu veguis, però si visiteu la cooperativa, doncs hi haurà la venda d'oli directament. Per tant, és que aquest sí que serà pràcticament acabat de fer, com el que diu, sí. David Massot, alcalde de Maials, escolta, com sempre, enhorabona, 28a fira ja, de l'Oli Verd de Maials, tot un referent de la gastronomia i de l'oli a les comarques lleidatanes. Enhorabona i que vagi tot molt bé aquest cap de setmana.
Moltes gràcies, esteu tots convidats a conèixer Maials i la nostra fira.
Gràcies, David. Veurem la meteorologia més endavant, més endavant. Però jo recordo anar a la Fira de Maials pràcticament havent nevat la nit anterior. Nevat o allò que de tanta boira, tanta humitat, sembla que hagi nevat. I d'altres anys, doncs, que no feia massa fred, no ho sé. Bé, hores d'ara, per sota dels 15 a Lleida, 6 de mínima, què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns comencem la setmana amb més fred i baixen les temperatures. Màximes de 18 graus a Lleida, 17 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, 16 graus a Tàrrega i 12 a Viella. Predominen els cels variables amb clars i núvols. Al Pirineu i a la Vall d'Aran, cels ennuvolats amb possibles precipitacions febles. La cota de neu es mantindrà avui i demà al voltant de 1.200-1.400 metres. Al Pirineu, vent moderat amb possibles ratxes fortes. Demà dimarts, cels variables amb clars i núvols i durant el matí al Pirineu, precipitacions febles. Les temperatures demà baixen. Màximes de 10 graus a Viella, 12 a Tàrrega, 13 graus a Lleida i a Balaguer i 16 graus a la Seu d'Urgell. Les temperatures baixaran notablement durant la nit i s'esperen glaçades febles al Pirineu i zones properes. Mínimes de 3 graus sota 0 a Viella, 2 graus a Balaguer i 3 a la capital. És una informació d'AEMET.
Gràcies, Noelia. Vinga, que de seguida parlem d'esports, però abans els consells legals.
La millor calçotada té un nom. La Garbinada, restaurant hotel, al cor de les Garrigues. Ara és el moment de reservar amb el teu grup d'amics, familiars o d'empresa i gaudir d'un dia inoblidable. La Garbinada, a Granyena de les Garrigues, a tan sols 15 minuts de Lleida. Reserves al 973 13 62 75. La teua calçotada a la Garbinada. Sabor i tradició.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974 47 14 38.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
Brasería Escofet, donde su brasa de leña siempre está a punto. Desayunos completos con las mejores carnes, solomillo, chuletón, entrecot y pescados. Y los caragols a la llauna estilo lleidatá, escalivadas y patatas al caliu. Y al mediodía, una carta muy completa y con un servicio esmerado. Ven a descubrir una de las mejores brasas de Lleida. Estamos en la Rambla del Corregidor Escofet número 32 de la Nova Pardiñes. Teléfono de reservas 640-848-590.
Cope Lleida. Vinga, que parlem de consells legals. Des de Q2 Consultors ho fem. Al final són qui entena i qui donarà un cop de mà. Mira, quan no tens cap problema, doncs tot va bé. Reps aquests espais doncs, com a informació genèrica, però quan tens algun problema i necessites ajuda, perquè, insisteixo, no podem entendre de tot, doncs si és tema legal, pots anar on vulguis. Jo et recomano Q2 Consultors. A internet, q2consultors.com. Tenen oficines a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, que estan al passeig de Ronda número 57. I si no, pots fer aquest primer contacte per telèfon, que és una manera fàcil i totalment personalitzada. 973-28-28-18, 973-28-28-18. Dic totalment personalitzada perquè al final tu quan truquis et diran, escolta, quin problema tens, no? Per què truquis? I tu dius, mira, és que jo tinc un problema, jo què sé, el que sigui, d'una multa. Doncs tranquil, que et passo a la persona que entén d'aquest tema. És que jo tinc un problema d'herències. Doncs tranquil, que et passo a una altra persona que és la que porta aquests temes. Vull dir que t'atendran de manera totalment personalitzada, que al final quan un té un problema és el que vol. Escolta'm, jo tinc un problema, dona'm solució pel meu problema. Això és el que et faran a Q2 Consultors. Els dilluns tractem temes genèrics amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Va, que d'aquest tema en vam parlar, jo crec que aquest curs ja, al principi d'aquest curs, pot ser?
Fa 6 mesos.
Doncs mira, va ser el curs passat. És que això del temps també és molt relatiu, passa molt ràpid. Bueno, parlàvem de que això tothom se n'adona. La justícia està col·lapsada, les coses com siguin, no tiren van, tot és molt lent. O sigui, tenim ja la percepció de que, ui, si hem d'entrar per justícia, doncs agafa't, que això va per llarg. Ja ho hem normalitzat, cosa que no hauria de ser, però ho hem normalitzat. És el país on vivim. Van intentar treure unes mesures per a veure si s'agilitzava una mica la història. I sobre el paper tenia bona pinta, en vam parlar aquí, com diu el Josep Lluís, fa 6 mesos. Les mesures eren unes mesures alternatives de resolució de conflictes o més conegudes com a MASC. Ha funcionat o no ha funcionat, Josep Lluís?
Bé, lo cert és que potser en 6 mesos seria precipitat dir si funciona o no funciona. Ne vam parlar i, efectivament, aquestes són unes mesures imperatives, obligatòries, en determinats sectors, que el que volien era intentar que la gent solucionés els temes extrajudicialment, d'allò que diuen de que vale más un mal arreglo que un buen pleito, pues fer-ho efectiu. La sensació general fins ara pot ser és que el que fem és al revés, emprar més temps, més diners i hi ha més obstacles, perquè hem generat una mica de desconcert a la seva interpretació de si té que fer això o allà, i de moment això descongestionar els jutjats no. encara
o no es note.
No s'ha aconseguit. Personalment, jo te diria que no sóc del tot negatiu. Jo crec que se l'ha donat temps.
Una
no?
mica de temps, sí.
A veure, el que feia aquesta llei, el que fa aquesta llei és que obliga en nombrosos casos, no sempre, preceptivament, a passar prèviament per aquesta possibilitat de mecanismes alternatius de solució de conflictes en matèria civil i mercantil. No s'aplica a l'àmbit laboral, tot i que aquí hi ha les seues pròpies mesures, ni el penal, ni concursal, ni tampoc quan s'involucren aquí entitats de dret públic, no? Aleshores, aquí tenim que passar per una negociació directa entre les parts, per una mediació, per una conciliació judicial o privada davant de notari, per una oferta vinculant confidencial, per l'opinió d'una persona experta independent, és a dir, que el que s'intenta és que les parts negocien o intervingui un tercer neutral, que la seva opinió no és vinculant, a veure si d'aquesta manera no acudim al jutjat. Mm. I això se dona un plaç d'espera de 30 dies per intentar que les parts arriben a un acord, i arribat aquests 30 dies, si una de les dues parts pense que això no té futur, doncs se'n pot acudir al jutjat. Sempre estem parlant d'acudir al jutjat. Si jo el que vull fer o el que puc fer és acudir a un arbitratge, a l'arbitratge això d'aquí no opere.
Un arbitratge seria paral·lel o seria després d'això?
No. Home, tu pots anar amb un arbitratge prèviament haver acudit al MAS, però diguem-ne que no és preceptiu. I l'arbitratge el que ve a ser és substituir un jutge per un àrbit, que en lloc de dictar una sentència, dictar un laude, però seria el més semblant amb un procediment judicial, és un arbitratge.
Que amb un arbitratge sí que estàs obligat a acatar la resolució, no?
Por supuesto.
Però, en canvi, amb un MASC, no.
No, amb un MASC prosperarà o no prosperarà. Val. Si prospera i arribes a un acord, evidentment...
Tema
mig tancat. Bueno. Ja, mig tancat, i t'explico per què.
Val.
Diguem-ne que aquí, tot i que això no era perceptiu abans, la majoria dels nostres gens han sentit parlar dels actes de conciliació. Els actes de conciliació han existit sempre. També alguna vegada, en alguna època, estem parlant fa molts anys de perceptius, el que passa que estaven degradats, és a dir, la gent no hi tenia massa confiança, no? I també puc dir que la pràctica de la majoria dels advocats rarament se va a un judici directament, sinó que intentes en un moment o un altre arribar a una mena d'acord, no? Aquí el problema que hi ha hagut ara de moment, en primer lloc, és interpretar aquestes mesures, quines són. Perquè podríem dir que hi ha hagut interpretacions de moltes audiències provincials, però no coincideixen la de Barcelona, la de Girona, la de Màlaga, la de la Màlaga amb Alicant. És a dir, ja per començar ja arrenquem malament, sí. Tot i que en lo substancial, pues sembla que sí, però algunes coses. I a més, a vegades ja aquestes mesures han nascut amb la necessitat d'alguns, per part d'alguns, de dir, escolti, reformem això. És a dir, quin sentit té davant d'un fenomen d'ocupació, d'un problema d'ocupació, enviar un requeriment als ocupes que no saps qui són? Que probablement no te l'agafin. També amb qüestions relatives a persones que estan en un paredro desconegut. O en determinats temes de famílies on hi ha menors i on sembla que tindre que esperar 30 dies sembla que no és massa dient. No? I després hi ha la qüestió. És a dir, tu i jo rebem un acord consistent, per exemple, en que davant d'un deute jo te pagaré cada mes 500 euros, i què passa si a partir del mes quart ja no te pago? Ja. És a dir, com executem això? Tinc que acabar una altra vegada al jutjat. És a dir, tindríem que mirar un mecanisme de manera que aquests acords fossin algo més que acords privats per passar a ser algo més que me possibilités davant del conflicte. Aleshores, diria que quan tu me fes la pregunta d'això, bueno, com anirà i tal, jo crec que espero que el tema se tranquil·litzi, que el tema s'assumeixi, i acabo una mica com he començat. Val més un mal arreglo que un bon pleit.
Això anava a dir que que de vegades, per evitar-te mal de caps, si vols, i despeses. No, ho dic perquè també s'ha de mirar, eh? A vegades ens enseguem, és que jo tinc raó, ja ha de ser així, si no, venga, els jutjats i tant, el que costi. Bueno, valorem una mica que el temps també té valor, i el mal de cap, no sé, això cadascú, vull dir, insisteixo, això cadascú, però valorem-ho també, i això moltes vegades un advocat amic ens pot orientar, perquè al final vosaltres n'heu vist tants de casos i al cap de tant temps teniu molta experiència i pots aconsellar, escolta, mira, si anem per aquest camí es farà llarg i acabaràs més o menys obtenint el mateix resultat que si anem per un acord, no? Doncs escolta, escoltem a vegades, no sé, sempre va bé i tenir doncs aquest altre punt de vista. Q2 Consultors te'l donaran, ja t'ho dic. Els trobes a internet, q2consultors.com. Tenen oficines a Balaguer, Viella, Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda 57. I si no, els hi pots fer un truc al 973-28-28-18, 973-28-28-18. I et dic una altra cosa, també. Les lleis, encara que semblen inamovibles, van canviant. i potser nosaltres no estem al dia i les lleis han canviat i tenim més drets o menys, o més obligacions o menys respecte al que estem demanant. Per tant, preguntem-ho qui entén, que ens orientaran. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Bona setmana, Ricard.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que ja anem directes cap a la una de la tarda. Ho fem, com tots els dilluns, parlant d'esports, posant sobre la taula els resultats dels principals equips lleidatans del cap de setmana. Et faig un resum ràpid. Amb hoquei femení, l'Alpicat va caure a casa 1-5 davant del Fraga i el Vilassana va guanyar 6-0 al Voltregà a casa. Amb hoquei masculí, el Lleida Llista va caure a l'11 de setembre 3-4 davant del Barça, en un gran duel. Amb bàsquet femení, el Cedis La Seu va tornar a perdre a casa 61-89 davant del Ferrol. Amb bàsquet masculí, el Força Lleida va caure la seva visita a Manresa, 99-86. En futbol tenim derrota de la M femení 1-3 davant del Tenerife i tenim victòria de l'Atlètic Lleida 3-2 davant de l'Andratx a segona federació, un partit que, per cert, havia començat guanyant i van aparèixer els fantasmes dels altres partits que havien acabat empatant o perdent, però havent començat el partit guanyant, perquè al minut 19... L'Atlètic Lleida va marcar el primer gol al minut 1, però al 14 i al 19 l'Andratx va donar la volta al marcador, però afortunadament aquest cop sí que a la segona part l'Atlètic Lleida va fer dos gols més per posar el resultat final de 3-2. Un resultat que li serveix per sumar 3 punts, tot i que encara no pot acomiadar-se de les places de descens directe. Ara ocupa la posició número 14 amb 11 punts. A tercera federació, doncs, mals resultats els dos. El Mollerussa va perdre a casa davant del Vilassar de Mar, 0-1. El Vilassar de Mar és, diguéssim, un rival directe. El Mollerussa queda 16 amb 8 punts i el Lleida Esportiu doncs va perdre 2-0 davant del líder al camp del Badalona. És un resultat que ja vam dir que era més que probable, però que no deixa de ser dolent en aquestes alçades de la temporada, perquè deixa el Lleida amb 6 punts i QE. Amb futbol sala, 0-0, però partit suspès. Per què? Doncs mira, us llegeixo l'acte, perquè és la manera d'entendre-ho, és la realitat de molts equipaments municipals, perquè a hores d'ara el pavelló del Sicoris ha passat a no sé si gestió o cogestió de l'Ajuntament de Lleida. Diu l'acte que a falta de 16:34 per acabar el partit es decreta la suspensió del partit a causa de goteres constants al centre de la superfície de joc, essent impossible la reanudació del partit. I a més també diu que al finalitzar l'escalfament i estar revisant les xarxes de les porteries i amb un dels equips ja al vestidor, cau una placa de fusta d'uns 2x2 metres del sostre, sense causar mal a ningú, ja que l'equip que escalfava en aquella zona ja havia marxat i no estava al... bueno, no estava allí. Poca broma, eh? Això passa a Lleida. Això passa a Lleida. I acabem amb el vòlei, perquè el Balàfia Vòlei va guanyar a casa 3-1 davant del Vikings Vòlei Prat. En fi, Albert Escoer, cap d'Esports del diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, Albert i tots els oients.
Per cert, em confirmeu això, la pista del Sicoris, que és on jugava el futsal Lleida, ha passat, no sé si a mans, però sí que el manteniment passa a mans de l'Ajuntament
de Lleida,
no? Va
haver un conveni de col·laboració de l'Ajuntament de Lleida amb el Sicoris, segons el qual doncs, el pavelló Martín Cano, que per cert va ser un dels primers que es va fer doncs, a Lleida, amb obra financiada, això sí, per diner privat del Sicoris, doncs l'Ajuntament assumia horaris públics amb la qual podia doncs, realitzar aquesta ampliació d'agenda de pavellons amb l'ubicació d'equips que necessitaven doncs, les instal·lacions i en aquest cas del futbol sala.
Bueno, pues goteres. El Barris Nord ja en van tenir, les van arreglar ràpidament, veurem aquí, suposo
també
que sí.
També hi ha l'11 de setembre, eh?
Ah, hi ha l'11 de setembre també.
A l'hoquei també n'ha aparegut.
El problema de les goteres és que fins que no plou no veus on són. Llavors és quan s'ha d'apuntar i fer la feina. Albert Escoer, bàsquet. Bé, fins al tercer quart. El darrer quart, no sé si va ser un problema de que físicament no vam arribar bé, o que el Manresa, escolta, va trepitjar l'accelerador i ens van passar per sobre.
Bueno, jo tinc ara una sensació agredolça. O sigui, d'una banda estic content perquè el balanç és millor que l'any passat, a la jornada 7 estem 4-3, però d'una altra també tinc la sensació de que estem deixant escapar oportunitats importants i gairebé sempre amb el mateix patró, no? Ja va passar a Badalona i ja va passar a Manresa. Fixa't tu que el dia de Granada Matt Thomas ens fot un 6 de 10 en triples. Mm. El dia de Badalona Guillem Vives ens fot un 5 de 8. El dia de Baskonia Kobe Simmons ens clava un 6 de 8. I ahir Reyes fa un 6 de 9 i Benítez es fa un 4 de 7. Sí, és l'àlit, és l'ACB, hi ha jugadors de primeríssim nivell, però és un patró que es va repetint. No? L'equip té problemes a l'hora de defensar el bloqueig directe, per exemple, i al final, segons com vulguis, això és com tot, no? És veure el got mig ple o mig buit, no? Aleshores, si el vols veure mig ple, bueno, pues, per guanyar-te, algú ha de fer sempre el partit de la seva vida, no? Perquè dubto molt que Reyes i Benítez tornin a fer el que van fer ahir, i Guillem Vives, des del partit contra el Jaipos, pues, evidentment, no ha tornat a fer un 70% en els triples. Però sí que és cert que és un patró que es va repetint, que l'equip té aquests problemes, sobretot a l'hora de defensar el bloqueig directe, els arbitratges, i no sóc sospitós, perquè ho estic dient ara, quan guanyem, doncs, home, tampoc ajuden. A mi la cinquena ahir, per exemple, James Bateman, doncs, me l'han d'explicar molt a poc i segurament no l'acabaré d'entendre, però sí que és cert que el Jaipos Lleida és l'equip que li xulen més faltes d'aquesta competició i això també mediatitza una mica, o bastant, a l'hora de defensar. Però, bueno, en qualsevol cas, el balanç és 4-3 i és positiu, però sí que és cert que ahir, doncs, marxes de Manresa amb la sensació de dir, ostres, és que...
Sí.
No, fent dues cosetes millor, doncs l'haguessin pogut treure.
També et dic que és bo tenir aquesta actitud, és a dir, això l'any passat ens costava i aquest any doncs, crec que l'ambició és alta, però sí que estic d'acord que potser la permanència no s'haurà de patir, insisteixo, toquem fusta, com l'any passat, però si ja ens havíem fixat objectius dels 8 primers, doncs aquests partidets són aquells que després, ai per una, ai per dos, victòries no podem arribar.
No, però jo crec que és molt bona la dada que acaba de facilitar Albert Square, perquè és una argumentació amb dades que és quan potencia el seu missatge. És clar, està parlant de jugadors concrets que davant del Lleida tenen doncs una descomunal encert de mitjana. I això ha de ser per alguna cosa. Ja no és un Guillem Vives que va fer el partit de la seva vida. Ha parlat de tots els equips, fins i tot amb victòries i derrotes, que el seu tirador està fent doncs, un descomunal mitjana de llançament de tres, i això és un problema. I és un problema que s'ha d'entrenar i que s'ha de millorar. Jo crec que l'argumentació que acaba de fer és d'haver escur és molt, molt, molt bona i és molt, molt interessant, perquè tot no passa per casualitat. Algun dia la casualitat és un partit, però si et passa reiteradament portem ja 7 jornades i el patró és el mateix amb els 7 partits, tant en victòries com en derrotes, però sí que hi ha el tirador rival que et fa una mitjana, com les acaba d'anomenar Albert Square, és que alguna cosa s'ha de millorar, i ho acaba de dir, la defensa amb el bloqueig directe. Jo crec que és molt interessant de cara al futur, perquè és una prova que suposa Albert Square, que evidentment el quadre tècnic de Gerard Encuentra la té també i sap el que ha de millorar de cara al pròxim partit, que per cert serà Múrcia a les 6 de la tarda, un Múrcia que va perdre davant de Breogán d'una manera sorpresiva a casa, i com diu l'Albert, estem en una lliga on tothom pot guanyar a tothom, sí. Però la dada és molt bona.
Sí, no, i evidentment es treballarà i es treballa per això, no? Però les coses, és cert que de vegades, moltes vegades no passen per casualitat, i és evident que, clar, és que he parlat de Kobe Simmons, de Matt Thomas, d'Alex Reyes, a veure, són jugadors contrastadíssims, no?, a la CB, però és un patró que es va repetint. I després hi ha un altre tema, que és el que parlem sempre de l'expectativa, no? I després,
sí, bueno,
quan parlem de futbol, doncs hi ha un exemple a la inversa, que és l'EM, no? Jo crec que l'equip, si fa les coses mitjanament bé, no ha de patir per assegurar-se la permanència. Ara bé, guanyar el Baskonia, guanyar el Barça, està en 4-3 o 4-2 fins ahir, doncs ha fet que es disparin molt les expectatives. Sí. Jo sí que crec que amb aquest equip, per intentar aspirar a fer coses importants, té una mancança molt clara. I és el base.
Sí.
És a dir, Christian Forix doncs no acaba d'arrencar, Corey Walden la setmana passada juga 0 i ahir juga 14-15 minutets, juguem molts minuts de base amb Caleb Agada, que no és un upur, i això fa que en els moments en què el partit es desfarota una mica o s'entra en la precipitació o el rival, evidentment, a mesura que van avançant les jornades, doncs els scouting són més complets. Hi ha molts jugadors que són debutants a la Lliga i, per tant, hi havia poc marge per l'scouting i per veure com s'integraven els esquemes de Gerard Encuentra. A mesura que es van passant les jornades, doncs hi ha més vídeos i hi ha més elements de judici pels rivals. I sí que és cert, en aquests moments que la cosa es complica una miqueteta, que es bloqueja Beymont, que es bloqueja Agada, que no arriben pilotes a dins, doncs potser falta la figura d'aquest director d'orquestra més cerebral, més tranquil, que sàpigui donar pausa a l'equip. És veritat que tot no es pot tenir. I una de les senyals d'identitat d'aquest High Opus és el jugar doncs, amb molt ritme, amb molta tralla, amb moltes possessions, posicions, a més, moltes vegades que són curtes, però de vegades, doncs en partits com el d'ahir, o com el de Badalona, o fins i tot com el de Baskonia, que l'acabem traient, doncs ens falta un punt de pausa. I aquest puntet de pausa a la posició d'1, doncs Christian Forix no l'està donant i Walden, doncs, enguany està començant, li està costant a arrencar.
Respecte a l'expectativa, és curiós perquè fa una setmana parlàvem i amb raó que havíem tocat el cel i que teníem llicència per somiar, no? Després de guanyar a Baskonia, que ho va dir el mateix Encuentra, i Manresa és Manresa, eh? Manresa és Manresa, des de l'any 1931, a punt de fer el seu centenari, molts anys a la Lliga ACB, i per tant doncs, és una pista complicada, no? Però també és interessant aquestes mancances que es veuen amb els partits, perquè ara s'ha de treballar amb el moment de la setmana i prepareix el partit de Múrcia, no? Del dissabte a les 6 de la tarda. Respecte al base, jo no tinc tant criteri com Albert Square, però sí que, evidentment, tot no es pot tenir, el que diu l'Albert, no? És curiós que des de l'ACB aquesta posició d'1 ens ha costat també l'any passat, sí. No? Però, clar, després és assumir doncs, una despesa econòmica que és important, per fer canvis.
Clar.
Després hi ha un altre tema que també hem comentat, i és bueno, la competitivitat d'aquesta Lliga. Estem sí. A la jornada 7, hi ha 8 equips que han guanyat 3 partits.
Sí. I el Barça i el Baskonia estan en 3, eh? I Barça sí, sí, i Baskonia.
Sí. Clar, després n'hi ha dos que n'han guanyat 4, clar, n'hi ha 3 que n'han guanyat 5 i n'hi ha dos que n'han guanyat 6, però a mi el que em sobte és això, que tothom està guanyant, que tret de Granada i Sant Pablo Burgos i Comte Saragossa,
sí.
Doncs mira, Andorra, que havia començat molt malament, ja està 3-4, Girona, que havia començat molt malament, ja està 3-4.
Sí, sí, està traient partit, sí.
Manresa, que havia començat malament, ja està 3-4, no? Vull dir, compte que aquest any la palla va caríssima.
Bueno, el que és interessant que dos els costi guanyar.
Sí, però ara és Burgos i Granada. Estan amb una victòria i mira...
Ara va guanyar València, no sé. Granada. També té raó l'Albert Escuer, que aquí... I Burgos no té mal equip, eh? Burgos no té mal equip.
Escolta, parlàvem d'expectatives. L'EM femení, que ens tenia mal acostumats i sempre vam dir que s'havia de valorar molt les temporades, les darreres temporades que estava fent l'equip del Requesens, bueno, l'EM femení s'ha de centrar ja en començar a fer punts pel sí. Tema, per l'objectiu que sempre ha sigut el mateix, la permanència.
Bueno, aquí sí que hi ha un tema clau a l'Albert femení, també ho dia Albert Escuer l'any passat, Requesens era un punt important, doncs, de la forma de jugar, de la forma de
el
competir,
camp, eh?
Sí,
ja
sí, del camp, de les dimensions del camp, tot i que la gespa està, si no, en un aspecte lamentable, però per l'equip local...
No, no, el del Requesens és artificial.
Sí, però bueno, però porta molts anys.
Sí.
L'últim partit que va veure l'any passat...
Li tocaria un canvi, segurament.
L'any passat li convé un canvi, no, és necessari, és a dir, parlo de la gespa artificial que hi ha hores d'ara, però bueno, les dimensions del camp, la gespa, doncs jo veia filials que la tocaven més, però que l'hem s'emporta els punts, per la garra, la competitivitat, les ganes, i clar, ara el camp d'esport, que també està lamentable, més pitjor que lamentable, però clar, és un camp més gran i la situació d'on se va venir amb els resultats, i sí, estem en una situació que va perdre davant del Tenerife, que era un partit clau perquè Tenerife era de la teva lliga i se'n va de 3, i sí, la situació és complicada.
L'AM està en el mateix escenari, si recordeu, del Llista fa 2 temporades.
Sí. Sí.
Ens havíem acostumat a guanyar competicions europees, fer Copes del Rei, fer play-off, i de sobte ens vam trobar amb l'aigua al coll. I de fet ens salvem perquè, si no recordo malament, em sembla que dels 7 últims en guanyem 5, inclús sí. El Barça aquí a l'11 de setembre, i bueno,
un guanyem a Girona, brutal. I un partit a Girona que era la clau, a Girona aquell partit la vam veure per la televisió, sí.
Però vull dir que acostumats doncs, a menjar jabugo, es va tocar doncs, menjar mortadela amb olives, no? Que jo sempre dic que m'agrada molt, però sí, evidentment sí. No és jabugo. Bueno, el club i l'equip se'n va sortir. Bueno, veurem ara quina és la capacitat de reacció de l'AM, que ja ha destituït l'entrenador, que de moment internament doncs, sembla que continuï Roger Lamés al capdavant de l'equip i no sembla doncs, que hi hagi intenció de moure res en aquest sentit, però sí que ara... doncs haurem de veure quina és doncs, la resiliència i la capacitat d'adaptar-se a aquesta nova situació de l'equip del Requesens.
En futbol masculí, aquest cap de setmana l'Atlètic Lleida va trencar el malefici d'avançar-se el marcador i no acabar guanyant el partit. Aquesta vegada sí.
Sí, amb un jugador destacadíssim, que va ser Boris Garros. Que
marcant el primer minut, per cert.
Sí, bueno, el primer minut, l'1-0, però després l'Andreix va remuntar 1-2, i la segona part amb 1-2 era un moment clau de la temporada, mitja part 1-2, jo crec que es van dir moltes coses al vestidor, coses internes, evidentment, però el titular del partit és que Boris Garros es va posar l'equip a l'esquena, va fer un clínic de com ha de jugar un nou, i el primer gol guanyant la posició d'esquena, facilitant-lo, l'empat a 2, i tot el que va posar. Jo crec que Boris Garros deu estar molt implicat en el projecte i va donar els galons al terreny de joc. En la primera part va ser novament de futbol sala, haguéssim pogut quedar 4-4, és a dir, com tota la temporada, i hi ha un fet clau, hi ha la lesió de Càmara, un davanter, i entra Sierra Ortiz, i a partir d'aquí l'Atlètic Lleida per fi es va poder estructurar millor amb una simetria per mi al terreny de joc, perquè la primera part va ben l'Andratx, com molts rivals semblaven el Bayern de Múnich. La segona part amb 1-2, amb una situació delicadíssima, es remonte, amb 11 punts se continua en zona de descens, però ja era un partit clau davant de l'Andratx, i reitero, va fer un partidàs a Boris Garros amb totes les seves facetes.
I el Lleida Esportiu, derrota davant de l'Lleida.
Jo, si em permet, subscrivim fil per randa el que diu el Sergi, jo també afegeixo un detall important. És que entenc que el porter de l'Andràs ha enviat doncs, un lot de productes.
Sí, el tercer gol, sí.
Perquè sense la cantada impròpia d'un porter de segona ref en la jugada del 3-2, doncs segurament l'Atlètic Lleida no treu el partit.
Jo crec que sí, perquè ja s'estava generant molt mitjançant Moro Boris, el partit ja estava decantat per l'Atlètic Lleida, quedaven 20 minuts. Crec pensar que perquè el córner ja arriba d'una connexió Moro Boris que el porter l'envia a córner i doncs l'error és catedralici, no? Però jo crec que el partit estava decantat per l'Atlètic amb la millor segona part més tranquil·la de la temporada. Però la cantada és increïble.
Sergi, que ens queda un minut. Badalona 2, Lleida Esportiu 0... Sí, però problema, amb bones sensacions, no?
Sí, és igual, però derrota, però el problema de Lleida del Muirussa és la jornada. La de Lleida és una derrota previsible, però és que guanya Can Vidalet a l'Hospitalet, Europa ve al camp del Peralada, el Vilassar de Mar guanya a Mollerussa, sí, que era rival directe, sí. I el Cerdanyol li rasca la Gramenet. La jornada és catastròfica per dos equips lletatans.
Bueno.
Can Vidalet amb un gol des de 60 metres sí, però... i un altre des de 40.
Sí, però...
Dos gols que fa el Can Vidalet. Brutal.
Sí, però 2-0 i més 3. La jornada és molt dolenta pels dos equips de Lleida, que per cert, aquest dimecres juguen derbi a la Copa Catalunya, Mollerussa-Lleida.
Ah, bueno, sí, és aquell derbi Lleida, que no va poder ser.
El problema de Lleida no és perdre Badalona, evidentment. El problema és que arribes a Badalona com arribes, clar.
No, i la jornada, que ha estat molt catastròfica per dos equips, eh?
Sí. Bueno, clar, tots han sumat.
Sí, els de baix.
Va, que estem a la una...
Quan tu no sumes, és càlcul de probabilitats. És molt difícil que la resta...
Ja, bueno, però que l'Hospitalet perdia a Can Vidalet i el Pedralada davant de l'Europa B, doncs bé, era com si el Lleida hagués guanyat la Badalona, clar.
Albert Escuer, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Gràcies, igualment.
Sergi Tor, apa, fins la setmana vinent.
Adéu-siau, bona tarda.
Se'ns fa cura, això, de parlar d'esports. És que necessitaríem molt més temps. També és veritat que ens agrada molt. Hi ha molts problemes al món i, mira, parlar d'esports ajuda. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Ara seguim amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida i tornem demà a les 12:20. Que acabis de passar bon dilluns.